A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
La setmana passada es va celebrar, com saben, la 28a nit de Premis Sitges. S'entregava la 52a ploma d'or i la va rebre Loreto Almirall i Malibert. I ho feia per la seva trajectòria professional i personal profundament vinculada a l'educació i a la difusió de la literatura infantil i juvenil, especialment a través del conte com a eina pedagògica i transmissora de valors. De fet, ella mateixa, ja no ens ho explicarà, en rebre la ploma d'or, va dir que quan li van anunciar, va tenir una mica de síndrome de l'impostora, perquè va ser allò de jo, vols dir que m'ho mereixo? Però clar, després li van dir, no és tant per tots els llibres que hagis escrit, que potser no és el cas, sinó per aquesta feina insistent amb el tema de la literatura infantil i juvenil, sobretot a partir i a través del conte. Loreto, Almirall, què tal? Bon dia.
Molt bé.
Enhorabona. Encara païnt, no sé si encara païnt. L'altre dia estaves emocionada.
Sí, molt. I després, doncs, he pensat que tinc molta sort. És que tinc moltíssima sort. Ojalà més gent pogués viure tot això que estic vivint ara, fruit de hores de treball, de la vida quotidiana, del dia, de tot, i de l'atreviment de publicar dos contes que tenim en tercer in mente, amb la Lu
sí?
i jo, però que no us penseu que seure i posar-se a escriure, quan m'hi poso ja estic, per costa. I en un dels 30.000 concerts que he fet per poder-ho fer una mica més bé, vaig veure que tots els passava una miqueta. Seure i posar-t'hi costa.
Per tant, no és fàcil. D'aquí el reconeixement seguim merescut. Aquests contes dels que parla són Perquè Santa Tecla té tres braços i L'oncle Caramella, que has fet juntament amb la Lourdes Panyella
com
a il·lustradora. No?
Sí.
I dius que hi ha un tercer en marxa?
Bueno, amb la idea, sí. La Lourdes ja m'apreta, ja, perquè és ella la que m'apreta. O sigui, ja té la portada feta, ja té no sé què, vinga, va, Loreto. I dic, sí.
Per tant, ara t'hi has de posar.
M'hi has de posar en
sèrio. Serà un impuls, potser, aquest premi?
Home, i tant. I una plataforma perquè valorin els contes, que hi ha meravelles de literatura darrere el conte, que molta gent es pensa que, bueno, és un cuento. No. I ara, pels més menuts, les introduccions a la lectura amb imatges, amb estratègies, és que hi ha veritablement un món sencer.
Que anem a això, Loreto, perquè justament el premi el que reconeix és aquesta insistència teva, no?, en aquest món del conte, no?, lligat a la literatura, òbviament infantil, sobretot infantil, també juvenil. I és que el conte és veritat que sempre s'ha vist com un gènere menor, però, clar, en el fons és l'entrada... És l'entrada a la literatura i a la lectura i, de fet, l'entrada al món de gairebé tots.
Sí, mira, vaig trobar, Lluís Jou, que em va felicitar, i diu, esclar, és que si els petits no llegeixen, no cal que escrivim res dels grans.
Oh, quina gran frase,
Sí, m'han dit, noi, l'has encertada. Si no els habituem, si no... I que avui dia guanya molt la imatge, però no passa, no deixa de ser un codi.
Clar,
a desxifrar la imatge.
És veritat que la sensació és que vivim en una societat on la imatge, no?, i la velocitat, a més, aquesta en la imatge, és molt potent i pressiona molt. Però no sé si hi ha cap nen petit, parlo de nens petits, de canalla d'infantil, és allò, i 3, i 4, i 5 sobretot, i també primària, però en aquestes edats probablement no hi ha res que agradi més a un nen que li expliquin un conte. És a dir, jo no he vist mai cap nen que diguin no m'expliquis un conte, que no vull un conte. És a dir, realment l'atenció pel conte la tenim innata gairebé en naixement, no? I no sé tu, també la teva trajectòria com a mestre, no sé si és quelcom que pots...
El conte és l'arma a vegades dels mestres de dir, va, vinga, un conte, sí, i s'asseuen i escolten. Perquè és el més... El primari, el que va néixer a la cova de Cormanyó, era el conte explicat, la contalla, l'estratègia, el que vulguis, però i a vora, en un moment de tranquil·litat com és fred i a vora d'una llum que és el foc. O sigui, fixa't que sí que els hi agrada molt que els expliquin contes. I si aquest conte al cap de 3 mesos el torna a dir, va, t'equivoques amb una frase, ui, o canvies alguna.
Et corregeixen.
Ràpidament, això no va anar així, Loreto.
És fort, eh? És molt fort. Tan petits, sí. Quina retenció, quina retentiva tenen, eh? Mm-hmm.
A més, els contes a la llarga porten una càrrega pedagògica que a ells els hi entra per osmosi. El gran l'entén, però ells és per osmosi. I és més grans que tot això. Fixa-t'hi que hi ha personatges que han marcat, que ells tenen una singularitat. Per exemple, la Heidi és molt mona, això, però quin és el personatge que la gent utilitza per la vida quotidiana? La ximpleta aquella de la...
De la Blanca, no?
No.
Ai, la Clara,
no,
perdó.
No,
què vols dir?
No, la Blanca ni la Clara. La Rottenmeier.
Ah, la professora, sí, sergent, que era com un sergent.
Quin és quin és el personatge que ho va marcar? Si tu dius, aquesta és una Rottenmeier, tothom entén quina mena de persona és.
Sí, té raó.
La Blanca, bueno, la Heidi és una monada, l'avi és un... Però no, Marc, no deixen una imatge com la de la Rottenmeier. O com en Harry Potter, ell per ell mateix és un personatge amb molta força i és un antiheroi. Rep.
Sí,
i porta un signe.
Home, i ha rebut bullying. És un nen que arriba i que el coneixem
i
perquè
rep...
pateix bullying. El que ara sí. tant en parlem, eh?
Sí,
rep
sí.
bullying al sí, Harry
sí,
Potter.
Sí, home, que hi ha en aquella colla d'estirats.
Sí, i de la pròpia família, no?, que el maltracta, sí. no?
O, bueno, els tiets.
Exacte.
Els tiets, bueno. Però fixa't que ell marca un territori que és interessantíssim, sobretot per a la literatura juvenil. I la que fa les pel·lícules és la mateixa autora, la Rowling, ha estat al davant. I m'és igual... Jo vaig estar encantada a la vida que aquell curs que va entrar amb llibres, la canalla va aprendre a llegir, però res.
Sí, gràcies al Harry Potter, eh?
Nens amb dificultats buscaven, perquè bueno, va ser com un encantador de serps aquells. I quan van a venir les pel·lícules em va saber greu, però són tan maques.
Estan ben fetes,
són
sí.
tan ben fetes. És que és d'una imatge i d'una imaginació, una creativitat que ja m'hi vaig fer mirar. Vull dir, no.
Per tant, ets una defensora del poder del conte, eh?
El poder del conte, del poder de transmetre valors. Quan van entrar els còmics en format de Tintín sí. i tot això, els intel·lectuals de l'època, que nens, que això traurà la lectura, han estat una fàbrica de lectors. Perquè un nen que pot llegir Tintín o pot llegir Astèrix i Obèlix, ha de llegir-los.
Sí
que
no,
es pot quedar
no
amb la imatge, però si es vol entendre, s'ha de llegir.
Sí, cert.
Però fixa-t'hi, per exemple, en Tintín, des del Tintín al Congo
sí.
fins a Tintín i l'Or Negre, o
sí.
quina evolució fa el mateix
personatge, cert.
El personatge Hergé, l'autor,
sí, sí.
el que l'escriu. Com i quants valors, fixa que és el protagonista i sempre queda que pensa fent cares, sempre queda molt discret. El que la lia és en Haddock,
sí.
el que la lia és el professor
sí, sí.
el professor de despistat
sí.
i ell sempre s'ho mira, no entra, però quan actua sempre a favor dels valors humans.
O clar, sí. El que vols dir és que quan el nen, no, el nen, l'infant, agafa un Tintín i el llegeix, ell no està sent conscient
no.
d'aquests valors,
però li, queden.
Però li queden dins.
Li queden. L'heroi és un heroi que va a favor dels drets humans. I això, i al començament el Tintín al Congo, urgentíssima. Però és interessant, sobretot per un adult, que vegi que els contes evolucionen.
Amb tota la teva trajectòria també com a mestra, professora, sobretot aquí a l'Escola Pia de Sitges, no sé si tenies algun conte preferit o deies, hi havia algun Home. Conte d'aquells que dius, jo sé que aquest conte és un èxit total, amb aquest sé que aprenen, que els hi entra, quin era?
Mira, jo soc molt d'explicar els contes recollits per Joan Amades.
Uh-huh.
Era el meu dèria. I n'hi ha un que és preciós, que és el de la Blanca Flor, perquè la Blanca Flor és la Ventafocs. Però la versió catalana, perquè són versionat amb tota Europa, i Catalunya teníem una versió que la va recollir en Joan Amades. I aquest conte, per mi, és el conte estrella, perquè trenca amb molts tòpics de la clàssica Ventafocs. Perquè és
I encara ara funciona? Oi, que tant. Tens nets, tu que tens nets petits i que els hi hauràs explicat conte de dojo.
Els nets ja no sé si els hi he explicat, però amb uns fills perquè caminessin muntanya amunt, sí que els hi explicava contes. Sí. Que era la meva... I alguna baixada, me'n recordo, de cotxe llarga, que hi havia uns nens més petits que estaven... Això els hi vaig començar a explicar i mira, no van donar la llauna.
I què s'ha de tenir per ser una bona conta-contes?
Una mica teatrera. Has de saber fer teatre. Això hi ha a l'escola de magisteri. Érem una colla a la classe que vam fer una representació precisament de la Ventafocs cantada i va ser molt divertida aquella i versionada. I me'n recordo que el director ens va felicitar perquè s'ho havia passat molt bé. Diu, però teniu la clau de ser uns bons mestres. Sou teatreros. S'ha de saber fer teatre.
És a dir, per ser bon mestre s'ha de saber fer teatre?
S'ha de saber.
El que fora això, eh?
S'ha de ser teatrero, perquè...
Pues no sé, vols dir que ho ensenyen això encara, magisteri, que ensenyen mica de teatre?
No sé, ara com els estan les escoles de magisteri.
Els hi hauríem de preguntar
perquè no sé...
No ho tinc clar.
En aquell moment tampoc ens n'ensenyaven, però feien música. Ja dic, vaig tenir l'Oriol Martorell, de professor, ens ensenyava a tocar la flauta i això ens es va sortir potser... Ara, a les escoles d'estiu sí que hi havia teatre, eh? Hi havia cursos de teatre. I estratègies i tot això. Clar, si no ets teatrero, tens moltes altres maneres, eh? D'en sortir-te. No necessàriament s'ha de ser teatrera, però és una bona eina. És una bona eina.
Sobretot a l'hora d'explicar contes, no?
Sobretot a l'hora d'explicar.
De traure l'atenció, no? Dels més petits, principalment,
sí,
no?
Sí, de fet, més d'un alumne que trobo que em diuen, és que és clar, ara que hi havia algun alumne, és que vaig tornar a la meva infància, ara explica, quan t'he sentit pel micro. Sí, que ens tenies... sí, els agradaven, els agradava que els expliqués contes.
Aconseguies el que ara tots els mestres desitgen i desitjarien, que és l'atenció plena de tot l'alumnat.
Bueno, hi havia de tot, eh? Hi havia que t'escoltaven i hi havia que s'adormien, però no.
També, no?
És a dir... això també forma part de... Hi havia que sí que els hi encantava, hi havia que les nenes i altres que, bueno... No, hi havia de tot, eh? Jo, el meu aprenentatge més dur per explicar contes, que junt amb la Pili quan vam fer el contracte de relleu, ens van dir, bueno, vosaltres dues aneu a P3 als 9 del matí, un dia a la setmana, i serà l'hora del conte. Allà vaig aprendre a explicar contes. Verge santíssima. Saps el que és una hora amb un nen de P3 a les 9 del matí, que estan més tranquils, ja ho sé, però que els de P3 cada 10-11 minuts ja has de canviar de registre. Has de canviar d'activitat. No poden estar asseguts tota una hora, ni molt menys. No, ni molt menys. I ver, santíssima, ell i jo, com ens vam haver d'espavilar. Allà em vaig aprendre, allà.
Allò va ser el punt d'inflexió, sí, no? per entrar.
Diu,
De totes maneres, et va atrapar això de la literatura infantil.
Des de molt petita.
Sempre et va agradar llegir i aquest món del conte?
Mira, no hi havia teles.
Clar.
Anàvem a passar els estius en una masia i passaven moltes hores que mortes. Llavors, és clar, t'estic parlant dels anys 57-58, la literatura infantil estava molt poc cuidada. I la meva mare era una apassionada de Josep Maria Folch i Torres. Aquelles, molt edulcorat de Porador, però els va marcar, molt. I Josep Maria va donar el clau perquè inclús va poder viure del relat i de l'escriptura. Vull dir que... I mira, vaig tenir ocasió de llegir aquells contes i de les pàgines viscudes i em van atrapar, sobretot per les descripcions del paisatge. I després, per exemple, la Hedy, que també en aquella època em vaig atrapar totalment, eren contes escrits en màquina, però cada X pàgines hi havia un tros
d'il·lustració,
però rotllo còmic, resumint aquelles dues pàgines. I allò, clar, primer em llegia els còmics i després em llegia l'altre. Per això dic que va ser el còmic una eina, era una fàbrica de lectors.
I continua sent?
Crec que sí.
Sí, eh?
Jo crec que sí.
És una manera d'atrapar, no?
Una manera d'atrapar. I a més, fixa, per exemple, en Goscinny i això que els encanta, l'Asterix i l'Obelisc. És veritat el que van fer els romans.
Sí, a més, ells els ridiculitza. T'expliquen la història.
Oia,
sí, sí.
Ell els ridiculitza. Però també hi va haver gent que encara hores d'ara enregistrem els romans. Però, o sigui que no estan explicant mentides. En Lucky Luke, ara han tret un llibre sobre Lucky Luke i dona el registre dels fets històrics on es recolzen els autors, l'il·lustrador i el guionista. O sigui que, i, bueno, i ara aquests xinesos de fantàstic i això, són molt creatius.
Defensora de que els nens i que els joves llegeixin el que sigui, però que llegeixin o no?
Home,
o
el que sigui,
tampoc.
No. El que sigui, no. A veure, cuidem-ho, perquè, a veure, ara faré una crítica feroxa, però, a veure, jo soc totalment devota de Walt Disney, I després han fet coses molt bones. Gràcies a ells s'han recuperat contes europeus. Ell va néixer allà,
sí,
però veritablement va recuperar aquesta cultura europea que transpolia els contes. Però després la factoria em va agafar la Sireneta, que és conte d'autor, que és un conte estrella, i me'l va desgraciar. Podia fer a totes aquelles escenes que agraden tant de del cranc i tot això,
del Sebastián
i tot això, podia fer amb un altre conte. No necessàriament ho havia de posar amb el de la Sireneta, perquè la Sireneta, jo recomano a tothom, inclús els adults, llegiu-la. És una joia.
Uh-huh. I fixa't, potser és d'aquestes històries que la gent potser recorda més gairebé la pel·lícula que el conte, no?
Sí,
no
perquè el conte
gaire.
No s'ha llegit. I jo crec que Andersen, almenys algun, hauria de ser assignatura obligatòria a tercer o quart. Llegir contes de l'Andersen. I la Sireneta, a veure, és que et porta un valor a sobre. Va ser, potser, bueno, hi havia
per tant,
però...
Per què els pares? Ara que justament el tema de la lectoescriptura en el món educatiu no està tan en qüestió, perquè les xifres diuen, no?, que diguem que, bueno, per aquests exàmens, saben, diuen que va més fluixet i tot plegat, però si volguessin posar, o aquells pares o famílies que vulguin posar el focus en que els nens, la canalla, s'enganxi d'alguna manera a la literatura a llegir, contes? Que comencin pels contes?
Clar, però clar, ha d'estar molt ben seleccionat, que això ho fan, eh? Almenys a la meva època recomanaven contes per nens de 6, contes per nens de 8...
Sí, les escoles acostumen a fer això.
Això
sí.
Ho hi ha, o sigui, ben seleccionats i inclús que els hi llegeixin.
Això els pares ho fem fins a certa edat i arriba un moment en què ho deixem de fer perquè ens fa com mandra.
Bueno, o us adormiu amb el conte al cap, perquè a veure, també...
també.
A veure, o jo, aquests pares d'avui dia, no em feu pena, perquè és lleig que la gent fa de fer pena, però us entenc. Heu de començar a pensar en alguna revolució, perquè no pot ser que aneu d'aquesta manera.
T'atabalats.
Sí. Estic molt enfadada amb el sistema. No amb vosaltres, eh? No amb vosaltres ni al revés. Us admiro la capacitat que teniu, però no hi ha dret que us ofeguin d'aquesta manera. Hauríem de llegir una mica alguns quadernets.
Hauríem de tenir
d'aquests revolucionaris, perquè no pot ser. el capitalisme ha entrat i s'ho està carregant tot com un carro ple de pedres amb una baixada.
Hauríem de tenir temps per llegir una estona amb els nostres fills, no?
Sí, o llegir-los i un tros, no obligueu-los tampoc a llegir. Mira, qui diu això? I o a vegades amb els més petits, llegir-los, sí. On te diu Pep? On te diu Pep? Que Pep és el... A veure, busca la paraula Pep, busca la paraula... Ja està, ja li estàs fent llegir. O sigui que que ho entenguin. I després hi ha una cosa que a la meva època es feia, que érem molt insistents. Jo cada dia els feia llegir tots. No sé si
a l'aula, jo... A sempre l'aula. Hi havia un ratet de lectura.
Sí, uh-huh. Amb ells els hi donava feines perquè de relacionades amb la comprensió lectora i amb el joc i amb tot. I tots, fins que en sabien molt, els hi buscava un text més llarg i el que els hi costava... Doncs res, una frase, per no atabalar-lo. També entraven, mentre ens posàvem la bata i tot això, poemes. No els hi obligueu a memoritzar-lo, si us plau, que és la manera d'odiar un poema. Cada dia dèiem el mateix, molt curtet, i seguíem això, i dèiem el poema, i quan veia que ja estava una mica maduret, va, digue'l tu, fins que el deien tots. Sempre començava pels memorions i acabava pels que no tenien tan bona memòria, que els aprenien. I quedava com, però bueno, poemes molt adequats. Carat d'on vens, carat del camp, carat que et portes, carat vi blanc, o sigui, coses així. I després anàvem dibuixar, comprensió lectora, els hi feia que un poema que coneixessin, els hi escrivia, i després ells l'havien de dibuixar. O sigui, un poema mai ben gràfic.
Sí.
Hi ha mil coses, i no sé, però eren molt insistents. I quan anàvem a les escoles d'estiu, havia trobat gent que et donaven recursos.
Home, per recursos ara segur que en tenen moltíssims,
clar.
Però és veritat que diguem que el ritme vital ara ens acompanya poc en tot plegat. Per tota aquesta defensa de, i treball i feina i constància en el món de la literatura infantil, principalment, la Loreto va rebre aquesta ploma d'or. Loreto, t'ha quedat alguna cosa per dir?
Home, jo tenia tot un... Però ho vaig tallar, perquè vaig veure que no era moment. No sé, això de l'Andersen, de Joan Esprit,
sí.
En Kipling, sisplau, el llibre de la selva, per favor.
Clàssic, eh?
I que va ser el motor de l'escoltisme, dels nois escoltes, que en Baden Powell es va... Imagineu quina bona idea, agafar la selva amb els seus animals i aquell nen perdut allà com a motiu de tot un moviment. Escolta, després, amb Folk i Torres, que ja n'hi parlat, en Tolkien, amb el Senyor dels Anells, que, Lenny Blyton, que ara no està tan de moda, però hi ha uns quants llibres per la primera jovenalla...
Que... Jo he sigut gran lectora de Nit Blanc.
Bueno, tu ets d'aquesta època.
Sí.
Però ara els estan reeditant i val la pena. I bueno, o el barret per l'Astrid Lindgren, de la Pipi Calces Largues, que després ha fet ronja la dona de la filla del bandoler, és que s'han de llegir els nens de sisè. L'han de llegir, perquè és una delícia, la filla del bandoler, ronja. I la Pipi Calces Largues, com que és una ximpleta, també.
És un personatge i trencadora.
Oh,
absolutament.
Estàvem
disruptiva.
Una mica escandalitzats, els papes d'aquella època, però els hi vam deixar. I, bueno, l'Hergier. I, bueno, deixem parlar un moment d'en Gianni Rodari. En Gianni Rodari, que va ser va fer una labor extraordinària com a pedagog i en favor de la renovació educativa, amb un llibre que es diu La gramàtica de la fantasia. No sé si et sona el Contes per telèfon.
Sí,
pues
tant.
Doncs és Gianni Rodari.
Sí, l'he llegit.
Hombre, només faltaria La gramàtica de la fantasia pels mestres, per crear contes a la classe. i ja van desaparèixer les princeses, les aurores, però, totes van quedar al calaix.
Sí, fa com, no sé si, clar, ara has parlat de grans clàssics ara, perquè en Rodari és un gran clàssic, però no sé si també ara és com que hem oblidat una mica aquests clàssics, no sembla com que allò de fa anys sembla que no hagi de ser actual.
Tornaran.
Sí?
Què li va passar amb en Bach? Que els seus fills li deien a Viejo Pelucas, i després l'altra generació va dir, home, però si això és molt vàlid. Va així. Jo crec que la nostra generació ara no fa cas, però espera que arribi l'altra.
Perquè de tots aquests que ara recomanaves i que mencionaves, clar, són molts d'aquests escriptors i d'aquests llibres i d'aquestes històries són com per sempre i de sempre. És com que sempre sí. És vigent, no? Mm-hmm. El que expliquen, el que transmeten,
sí, sí.
Mai passa, és a dir, mai queda allò passat de moda, no? Digues, sempre no. És actual.
Sí, sí, sí. Fixa't que ho van fer en còmic, que va sortir per la televisió els dibuixos animats de la filla del bandoler,
sí.
De Ronja, i me'ls vaig estar mirant. I són molt fidels, són bastant fidels a la novel·la, però deixen a terra alguna cosa, perquè hi ha trossos molt forts, quan la Ronja s'empipa el seu pare i se'n va a viure en una cova, i la mare, i li permeten. Si té fred, que es mori. O sigui que, ojo, hi ha situacions molt dures i però molt interessants de qui siguin.
Uh-huh. I de que les llegeixin.
I de que les llegeixin. Nanos, aquella tossuderia.
Sí,
que,
sí.
No sé.
O això, després... o que llegeixin això i descobreixin aquest personatge que deies ara de la Pipi Calces Largues, que era una...
És boja,
que,
boja.
Però ens encantava, perquè és que passava... És que era la típica que feia el que li rotava, passava tot i l'admiràvem profundament d'aquest món interior que tenia ella i que li era igual al món sencer. No li,
i... Dalt del cavall aquell de taques negres.
Blanc. Amb aquelles cues tieses que duia.
Era alternativa totalment.
Totalment, però és absolutament moderna. És a dir, la Pipi Calces Largues ara continuaria sent una noia moderna.
I després m'he deixat de la factoria Walt Disney
sí.
Fer honor a la Mary Poppins.
Ah, oh.
Veus, el llibre no me l'he pogut acabar. Però la pel·lícula és una delícia, és història, pura història.
De tot, del cinema i de tot. Sí, sí, quin personatge, eh?
I per sort que els hi continuï agradant.
Sí.
No oblidem aquesta pel·lícula. I igual Disney, donem-li gràcies.
Sí, eh?
Sí, i ara fan coses molt bones, en Factoria, amb personatges...
Pixar, ara potser sí. També Pixar fa moltes
fa coses molt adequades als nens. Busqueu, sigueu exigents... l'adult, no, és que a ell li agrada molt aquell cranc, estupendo, però aquella bruixa és irreal, la bruixa de bo de la Sireneta,
la Úrsula, no t'agrada?
No gens, perquè no era la Úrsula, ella vivia en una cova, era una maga de dintre el mar, i li fa mil advertiments i l'aconsella que no s'emboliqui a treure's la cua per les cames.
Van pervertir d'alguna manera la història, no? Del molt. Llibre.
No, no, era un... Però ella no es fica, ni va contra d'ella. Li diu, vigila, perquè et quedaràs muda. És que és una delícia fins l'últim moment, la Sireneta.
Fixa't, i jo no sé, no tinc clar que l'hagi llegit el conte, sí que òbviament he vist la pel·lícula, i és veritat que és un conte que com a conte no és fàcil de trobar, així com altres, qualsevol llibreria amb literatura infantil el trobes, el de la Sireneta l'has de buscar.
Sí, no ja, sé. Ja et passaré. Però sempre és amb altres contes de l'Andersen, uh-huh, uh-huh. Perquè el vestit nou de l'emperador és de l'Andersen, senyors sí. I senyores, que ens ho estem menjant cada dia, això, eh? No és l'actual, no? És la manera d'explicar segons quines coses.
Absolutament.
Si no has llegit el vestit conte de l'operador, com pots parlar de política? I això que els polítics són els que m'han votat, eh? No, ara haig d'anar a cuidar-ho, que es van portar bé amb mi.
No, però no té res a veure, no, però té sentit que al final, és a dir, d'alguna manera... El que vens a dir és el que diem al principi, no? Que els contes són aquesta entrada no només a la literatura, sinó al món sencer i entendre el món. No? Mm-hmm. És a dir, els contes et permeten després entendre el que passa fora de casa teva, fora de la teva aula, què passa al món.
Sí. El que passa que no en són conscients. I llavors, és clar, quan portava els meus nens a veure La Bella Durmiente, sí, que a més té la música d'en Txaikovski, sí, que és que això ja és el colmo. Jo, esclar, sóc una admiradora de la Malèfica. I quan veia que m'ho passava tan bé quan sortia la Malèfica, no m'entenien. Dèiem, ells se m'amagaven sota les cames quan veia la Malèfica. I jo, oh! Què vol dir que la Malèfica? Si no fa riure gens, mare.
I després, fixa't que la Malèfica li han fet pel·lícula pròpia.
I... Ah, per què serà? No, fixeu-vos, és que és una delícia. I en Peter Pan, aquell nen que no vol créixer.
Que n'hi ha de nens que no volen créixer. I és un síndrome.
És un síndrome.
El síndrome Peter Pan.
Fixa't-hi com la Rottenmeier.
Sí.
Igual.
Sí, sí. Per tant, els personatges de contes infantils deixen tal empremta que acaben convertint-se, doncs això, en síndromes, en segells, no? En marques, diguem, sí, sí, a la vida per altres qüestions.
Sí, que llegiu contes.
A totes les edats. Encara llegeixes contes?
Hi ha vegades que sí. Ara tinc preparat aquest de l'Andersen per recordar-me'n, me l'he preparat. Però bueno, ara llegeixo altres tipus de contes. Novel·letes no en costen, però n'hi ha de molt bones.
També hi ha conte per adult, eh? Menys, costa, no? Que també hi ha conte per adult, però és veritat que el conte sempre es pensa més per la canalla, no?
Sí. Està més disposada la canalla a acceptar el conte que un adult. Perquè sí que em sembla que la... Sí, sí que hi ha gent que fan molts contes, que han fet contes per adults, i bé...
Clar, no sé si la dificultat...
Hi ha un temps per cada cosa.
Clar, no sé si la peculiaritat del conte, del gènere, respecte a altres gèneres, com pot ser la novel·la, l'assaig, etc., és que el conte ha de poder ser explicat oralment. És a dir, no sé si aquest és el gran què, no? És a dir, que qualsevol conte que tu llegeixis,
sí,
l'has de poder explicar.
Totalment d'acord. Els contes són per a ser explicats, que és una mica la marca que vam posar la Lu i jo, sí, amb els nostres contes. Contes per a ser explicats. Perquè, a veure... I les fantasies, a mi el que em fa molta pena que a vegades dius alguna pajarada perquè els contes surten. Els llops no parlen, ai, rei, sí que parlen, sí, els llops.
Que els nens ho tenen, això, no? Que et responen.
Els llops no parlen, sí, sí que parlen, sí. I ves del tanto que els tens a prop.
I algun conte, abans ens has dit del teu conte preferit, no? El de la Blanca Flor.
Perquè m'entengui tothom, és la Ventafocs.
La Ventafocs,
o la Cendrosa,
sí. En aquella versió de
que va recuperar en Joan Amades, eh? No se'l va inventar ell, eh?
Però després hi havia algun que no funcionava, que deies, aquest costa molt. No sé si hi ha algun d'aquests que dius...
Sí, bueno, no, aquest... És que no podia jo perquè em posava a plorar. També de l'Andersen, la nena dels llumins. Aquesta ni el podia escoltar perquè m'havia d'amagar per allà darrere perquè em posava a plorar i un dia dic, que carai, és una joia aquest conte. I un dia vaig començar a explicar i em vaig posar a plorar a la classe i vaig dir, no pot ser. Aquest conte no el puc explicar. És molt dur. És molt dur. I desgraciadament en aquest moment tenim moltes nenes dels lluïns pels carrers.
Què explicava? No el conec aquest conte. Què explicava?
És una nena que no té pares, com el Dios manda, que està amb un tiet dolent, que l'envia a vendre lluïns pels carrers de Copenhagen. És vigília de Nadal, ningú compra lluïns perquè tothom està enfeinat i la nena al final s'arracona i per escalfar-se va encenent llumins i a cada llumín veu coses que li agraden molt, una taula parada, un arbre de Nadal, i al final a l'últim llumí que li queda veu la seva mare que la crida i se'n va amb ella. I l'endemà la troba morta.
Oh, és... Quina congelada, pena, sí, sí, amb una entrada. Mort de fred.
O sigui que és molt...
És gràfic, no... És gràfic, és molt gràfic.
És molt gràfic, però... Clar,
fa plorar.
I aquest... Vaig decidir que el traia dintre de... I després un altre conte que a mi em costa molt d'explicar, i em sap greu perquè és anglès, que és el de l'Alícia, el País de les Meravelles. No m'ha entrat mai.
La història.
Ho sento. Ho sento pels anglesos perquè els admiro, perquè la Rowling,
sí,
és... Sóc una fan. Però amb aquell conte costa. I mira, ja els explicaré un altre.
Bé, és un món...
És molt difícil d'explicar.
És un món de... Ara ja ha sortit tot el... a través de l'Alícia del País de les Meravelles, després han sortit altres com personatges, no?, que s'han fet protagonistes amb el Mago de Oz i tot plegat, no?, tot aquest món. I ara ja estan triomfant les pel·lícules de Wicked que tenen a veure amb aquest món del Mago de Oz. És a dir, realment... la història, el món que va crear, que es va crear a partir d'Alícia en les Meravelles, ha donat per milers d'històries.
I l'aplaudeixo, I l'aplaudeixo.
Però és veritat que és una història que ja havies d'entrar, no? Havies de connectar amb l'Alícia, no connectaves?
És molt difícil d'explicar. Ja. És massa gràfic. I la fàbrica de xocolata?
Sí.
És una monada.
Bueno, la fàbrica de xocolata jo crec que probablement és de les primeres novel·letes... que un llegeix quan comença a llegir un llibre, una mica llibre.
I això m'ho he trobat en una escola, que els hi fan llegir una escola que no és d'aquí. Obliguen els nens de quart
a llegir-lo. Jo diria...
I un em va dir, és millor el llibre que la pel·lícula.
Jo diria que és el primer llibre, la primera novel·leta que vaig llegir, jo crec que va ser Charlie i la fàbrica de xocolates.
Sí,
i la segona
millor,
hauria ser Momo.
Momo, clar.
És un altre clàssic,
un altre
no?
Clàssic.
Són altres clàssics, sí.
Però forma part de la nostra vida i tot va néixer asseguts a veure el foc, les àvies, les tietes, com havien de entretenir tot aquelles criatures.
Clar, és que ens hem de teletransportar en aquella època en què no hi havia ni pantalles, ni mòbils, ni teles, ni cine, ni tant jocs, ni... Era la imaginació a partir dels contes.
D'això, però bueno, en tenen, La capacitat la tenen, no cal patir. La capacitat dels nostres infants la tenen.
Sí?
I tant que la tenen.
No ho tenim tot perdut,
No,
que de vegades ens posem,
canalla,
de vegades ens posem una mica melodramàtics amb aquest tema, no? I sembla ja que... No.
La capacitat que tenen els nens... per sort supera la ficció.
I de fet, que tu que també has fet de conte a contes, continua sent una activitat que funciona, el conte a contes.
Sí.
Perquè quan hi ha activitats al municipi de conte a contes, com les has pogut fer tu, però és que n'hi ha setmanalment a les biblioteques, ara que després vindran les biblioteques, s'omplen.
S'omplen, sí. I és una bona feina. I és una bona feina i val la pena que ho treballin. I als nanos els agrada. Se queden allà que els mires i els agrada.
Mira, ara pensava, i l'altre dia ho comentava amb una companya, ara estan molt de moda els podcasts, hi ha plataformes de podcast, hi ha podcasts de tot, de cuina, de metal·lúrgia, si volen, de tot, d'història, de cinema, literatura, de tot, de les coses més superficials i les coses més filosòfiques que vulguis trobar. Per tant, tothom hi té cabuda en el món del podcast. I jo l'altre dia pensava, els que som fans de la ràdio, que m'hi considero, a part de treballar, amb el món del podcast, clar, se'ns ha obert aquí un món meravellós.
De comunicació.
I en el fons, una mica, és com que t'estan explicant un conte. Tota l'estona. Si el que fas és posar-te un podcast, que en el fons el que fas és posar-te algú que t'explica...
Escoltar.
Sí.
Escoltar. Que és molt important, saber escoltar. Molt bé.
És tal qual això, I l'altre dia ho pensava i una amiga. Dic el mateix plaer que sentíem quan érem nenes i els pares, els tiets o un amic, qui fos, la professora, t'explicava un conte i et quedaves allà embadalida, és el mateix plaer que sento ara quan em poso un podcast.
Amb una mesura justa.
Sí.
Amb una mesura justa.
Sí. És exactament això.
A més que tot ha de durar poc. Bueno, però si aquest poc t'escolten i en treuen profit...
Sí, són 20 minutets, normalment, 20 minutets, mitja horeta de podcast, no duren més. Però no sé si una mica els adults el que fem una mica és com retrocedir en aquell plaer
això
que
no
sentíem.
Retrocedir
en el sentit de tirar enrere, de tornar a gaudir del que t'expliquin alguna
cosa. Sí, que t'expliquen una cosa que en tu en aquest moment t'interessa, que t'ho busques tu i que, bueno, i escoltar. L'escolta, per mi, és una de les primeres, és el primer que va fer l'humà. Escoltar, que deien d'això del... I contemplar. Escoltar i contemplar. I després ja parlem, després vam parlar.
Ostres, però Loreto, vivim en un món en què escoltem poc, en general.
Per això que és molt important el format aquest. Fixa't que a vegades surten coses sense pensar-ho, però la mateixa mare natura s'ocupa de completar-nos. O sigui, nosaltres mateixos creem coses que dius, mira, no escoltem, però això sí, no?
Sí, sí, ens ho posem... No,
jo crec que tenim molta plasticitat d'una manera que a vegades ni ens donem compte per anar complementant allò, les mancances. I espero que aquest estat nerviós constant de com de preguerra, que estem tots com així com de preguerra, sapiguem pal·liar-ho perquè no podem alimentar aquesta preguerra en què estem tots...
Aquesta tabalamenta, eh?
Sí, aquesta
pressa, no?
Aquesta pressa i aquesta desconfiança i aquesta... que tot poden ser fakes, que tot... Hauríem de tranquil·litzar-nos, no?
Amb una bona lectura de conte o escolta de conte.
O d'escolta.
No? O escolta de conte. De fet, és que, clar, de fet ara vas pel carrer i la majoria, molta gent va amb uns auriculars posats. Per tant, molta gent va escoltant alguna cosa.
Música, generalment.
Música o podcast, moltíssims. El podcast està funcionant moltíssim. I jo sempre ho penso, jo dic, quina necessitat que tenim d'escoltar tota l'estona, eh? Però després ens costa fer-ho en l'àmbit més proper, potser, no? Ho sabem fer quan ens posem uns auriculars, perquè no tenim opció de rèplica, no? La rèplica és dels treus, en tot cas. Però després, en la proximitat... No tinc clar que l'escolta la sapiguem practicar tant.
No. I ara això que dius del carrer, això sí que ens sap greu, perquè el carrer aporta molt.
Anem desconnectats una mica,
sí,
no?
Sí, i el carrer aporta molt. No podem desconnectar dels nostres congèneres. I hi ha moltes estones que tu pots escoltar quan arribes a casa, mentre fas el dinar, també es pot anar escoltant. O sigui que, bueno, això del carrer a mi em preocupa.
El fet de veure tants, sobretot tothom, eh? Tothom amb el mòbil mirant o escoltant amb
això
un
em preocupa a vegades el del mòbil vol ser perquè en aquell moment ha arribat una notícia o t'estan reclamant en un lloc, això no m'hi fico, però hauríem de mirar els congèneres. Jo quan arribo a una sala d'espera del metge m'assec i m'ho passo molt bé. Inclús a vegades faig veure que faig sudocus i així perquè no es vegi tant que els espio.
Perquè dediques a mirar-los, no?
Sí, em dedico a mirar i a escoltar la gent i com van vestida i com entren i els comentaris que fan. Jo trobo que allò és un bagatge. I pues, clar, si estàs allà a urgències, que això m'hi ha passat moltes estones esperant, m'emporto alguna cosa i faig veure que llegeixo o faig veure que faig...
I estàs mirant el del costat.
I estic, perquè sí, perquè fa lleig i que te'l mires així.
I fent la teva història, no? Deus pensar, no. Aquest igual, pues igual és, no ho sé, historiador.
Això ho fa en Jordi Milán. Que porta una màquina de fotografia. I després crea.
I després crea. Com? Ara a l'hora te veurem quan tira i ja surt endavant aquest conte que està ja en ment. Lourdes ja té les il·lustracions fetes. De què? No ens ho diràs.
Home, no,
això no ho podeu dir, eh?
No.
Però alguna cosa també relacionada, entenc, amb la canalla, eh?
A veure, pueblerino fins a l'ànima. No faig res que... Per això no tinc èxit.
Però amb orgull, de que sigui de poble, és a dir...
Home, i tant, faltaria més, de poble.
Clar, és que què seria de totes aquestes tradicions també locals sense tots aquests contes, no? I sense totes aquestes històries que moltes han transmès boca a orella, no? I que per sort alguns...
Han quedat després, escrit, han quedat que és escrites. El que van fer els germans Grimm i el nostre, i en Joan...
Joan Amades, sí,
Joan Amades. Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí. És que totes aquestes històries eren això, eren...
Sí. I bueno, i la Jaqueti que va anar recollint les músiques i els cants de les àvies i van fer un treball, era també preguerra als anys 30 i quin treball van fer aquella gent. Ella era, no sé, era, bueno, mestre o... I quan venia les vacances, ella i el marit o amb el cotxe se n'anaven a l'escala aquí i allà a fer cantar l'un, a fer cantar l'altre, a treure... I en Joan Amades també. I en Jofre.
També.
Sense anar gent tan lluny, en Jofre era un recol·lector.
I un explicador de contes total, total.
Un recol·lector.
Sí, sí, absolutament.
De dansa i de músiques i de tradicions... També, o sigui, també en tenim a casa nostra, de gent que ha recollit.
Encara explica contes, la Loreto?
Home, ara no tinc gaire públic.
Se t'estan fent grans els nets i les netes, també. Els nets
m'han fet grans. El que ara he descobert que em surt la poesia.
Ah, sí?
Perquè ja l'havia treballat moltíssim, però amb els nens, eh? I poemes sí. Molt, a veure, molt, de poetes bons, però molt senzills. I ara un dia, anant amb una trobada d'anticultura, antiliteratura, molt divertits, una gent que tot ho trencaven, i que pues, jo també puc trencar una mica i puc provar de fer poemes. I m'he dedicat a trencar la poesia i faig poemes.
Molt bé. I què tal? I
els, però... A tothom els agrada perquè dic que els entenen.
Ah, sí? Ah, mira. És que la poesia té una mica això, eh? Que de vegades genera un cert rebuig sí. Perquè sembla que no s'entengui.
Diuen, ai, que bonic. En tu sí que t'entenc.
Potser és molt la manera...
Curtets. Però si felicito a vegades amb un poema o... Tinc una amiga que fa fotografies precioses i a vegades m'inspiren. Sempre m'imatge, per això.
Vaja, que la Loreto continua activa amb això de la literatura d'alguna manera, que l'acompanyarà sempre, t'acompanya tota la vida,
sí,
no? I
sí,
t'acompanyarà
sí.
Sempre,
sí,
això?
Sí, sí, sí. Les matemàtiques no ha estat el meu fort, no?
Bé, escolta'm, té que haver gent per tot. Ja n'hi haurà d'altres que seran per les matemàtiques. La Loreto sí, era...
Que també són un poema, eh?
Home, i tant. I si no, que li diguin en Jou.
Sí,
no?
Sí.
Loreto, un plaer conversar amb tu. Felicitats de nou per aquesta ploma d'or merescuda, molt merescuda. I ara a gaudir d'aquesta... de la rebuda, eh?
D'aquesta rebuda, sí, la veritat. Sí. Estic molt contenta. I ja està.
I nosaltres contents de tenir-te. Un plaer, Loreto. Gràcies.
Vinga.